Bona tarda a tothom. Som unes alumnes de FEDAC Castellà i estem a la Ràdio Castellà per fer un projecte de classe. Jo sóc la Júlia Guerrero i aquestes són les meves companyes, la Nina Ortigosa.
Hola.
I la Noelia Carro.
Bon dia.
Les meves companyes i jo ens hem interessat pel periodisme, ja que és una professió que ens agrada a totes i com que a l'escola ens va oferir la possibilitat de col·laborar amb Ràdio Castellà, ens va cridar l'atenció això de fer de periodistes. Així que hem decidit entrevistar algú que va començar la seva carrera en el món de comunicació, justament aquí, en aquesta mateixa emissora. A més, com a pista, us direm que, de petita, va ser alumna a la nostra escola. Ella és actualment periodista de TV3 i segur que per la majoria d'oients és una cara molt coneguda als telenotícies. Estem parlant de la Cristina Herranz.
La Cristina va néixer a Castellà del Vallès l'any 1979. Actualment treballa com a periodista especialitzada en economia. Segur que la recordeu a les notícies del 324 i actualment a les telenotícies de TV3. Va treballar als matins de Josep Cuní i parlava de borsa. Feia comprensibles qüestions que són complicades per la majoria dels espectadors. Avui parlarem sobre la professió com a comunicadora, que tant estima.
Bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Què et va inspirar per començar la carrera de periodisme? Què és el que t'atreia de la professió?
Doncs mira, jo sempre de més petitona, de més jove, volia ser advocada. Però, curiosament, us sorprendrà, però va haver una sèrie que es deia Periodistes, quan encara no hi havia tots aquests canals tipus Netflix, de sèries i tal, i era un capítol per setmana, i em va engrescar i em va enganxar bastant. Era una sèrie, no me'n recordo, crec que es feia a l'Antena 3. I, bueno, era un grup de periodistes que es reunien al matí, feien un consell de redacció, que vol dir que exposaven tot el que havia passat en l'actualitat, i llavors se n'anaven a cobrir les notícies. I vaig pensar que seria una professió com bastant intrèpida, que cada dia cobrien notícies diferents, no hi havia, no era una feina molt rutinària, i tot allò em va engrescar. La nota era bastant alta, per tant em vaig proposar que havia d'aconseguir aquella nota de tall, tant al batxillerat com a la selectivitat, i mira, ho vaig aconseguir, vaig entrar a estudiar periodisme a l'Autònoma i no em va decepcionar. Vaig estudiar la carrera, que bueno, que tampoc no és massa atractiva perquè és molt teòrica i tu el que vols al final és acabar fent temes pràctics, però ho vaig compaginar fent feines, per exemple, aquí a Ràdio Castellà i altres llocs.
Com vas arribar a TV3?
A TV3, doncs mira, el que us comentava, en paral·lel als estudis, i el primer any vaig preguntar i em van dir que hi havia una ràdio local i vaig trucar a la porta. I em va fer com una mica de por, no? Perquè, clar, jo tenia només 18 anys i venia a demanar una mica massa no sé què, no? De dir, bueno, jo vull treballar, vull fer alguna cosa, on et sentiries més còmode fent algun programa o si vols col·laborar als informatius, i dic, ah, doncs mira, sí, m'agrada. I vaig començar diguem-ne fent com de redactora dels informatius. Hi havia una persona que els coordinava i els portava, i jo venia un parell de tardes a la setmana. Després vaig canviar l'horari de la universitat i vaig estudiar de tardes, i per tant tenia els matins lliures i podia venir cada dia al matí, i vaig començar aquí a les notícies de Ràdio Castellà. També redactava premsa d'aquí de l'Ajuntament, el que és era l'actual, llavors era el Casa de la Vila. També amb un company a TV Caldes fèiem un programa de reportatges, i d'allà, al quart de carrera, vaig començar a fer la beca a Barcelona Televisió, que és com em vaig introduir en el tema d'una mica de la tele. Allà vaig començar fent la beca, i jo acompanyava a un càmera que anàvem a gravar els llocs, i jo veia com funcionava tot el tema de la càmera i el periodisme, i acabant la beca se'n van quedar en allà per treballar. Vaig començar a treballar allà els caps de setmana, i a Ràdio Castellà treballava de dilluns a divendres i allà treballava dissabte i diumenge, però jo ja podia agafar la càmera i anava a gravar, entrevistava gent. Llavors també treballava a la xarxa de televisions locals fent reportatges, i així és una... Val, i després em preguntaves per TV3. I TV3 vaig enviar un currículum, i de cop un dia em truquen i em diuen, mira, truquem de TV3 per fer unes proves, però clar, jo no tenia disponibilitat, perquè ja treballava de dilluns a diumenge. I dic, només puc treballar divendres, dissabte i diumenge de nit, i és on vaig començar a treballar, al Canal 324, divendres, dissabte i diumenge de nit, de redactora. Vaig deixar Barcelona Televisió, però de dilluns a divendres de matí estava aquí a la ràdio i a les tardes me n'anava a fer reportatges a Barcelona. Per tant, treballava bastant, però bueno, eren els meus inicis, vivia amb els meus pares, acabava d'estudiar i el que volia era començar a treballar i fer coses.
Creus que per la gent que està iniciant en aquest món, tu recomanaries que fes bastantes coses o...?
Sí, en aquest món i en qualsevol altre és important estar a molts llocs, sobretot és important al principi, quan acabes d'estudiar, cap carrera és fàcil, potser algunes tenen més sortida que altres o ja a la universitat van a repescar els estudiants per treballar, però has de dedicar l'esforç, és dedicar moltes hores, sacrifici d'horaris. Jo penseu que, per exemple, amb aquests horaris que us he descrit, jo he treballat de dilluns a diumenge, caps de setmana, quan els meus amics estaven a la platja, a les discoteques de nit, jo estava treballant, he treballat festius, caps d'any, me'ls he passat, no, en família o Nadals, treballant, vacances, mesos de juliol i agost, però bueno, també després, ara quan mires enrere, tens una bona feina i valores una mica l'esforç i tot té recompensa. No sempre, però si, la constància i el sacrifici al final té recompensa. Per tant, sí que recomano en el periodisme, com en qualsevol altra o carrera universitària o professió o vocació d'algú, de qualsevol cosa que s'hi ha de dedicar i moltes, no, no quantitat de feines, sinó puc col·laborar, puc treballar, puc fer i quan també és quantitat, això t'enriqueix també en la teva professió i et fa guanyar també experiència i currículum.
És difícil obrir-se camí com a periodista sent dona? Creus que és encara un món d'homes o ja ha canviat tot molt?
Mira, jo quan estudiava el batxillerat, vaig anar a la FEDAC, abans era una escola de monges, i vaig anar a la directora de llavors i li vaig dir que volia ser periodista. I el primer que em va dir, oh, si és un món d'homes, què faràs tu de periodista? Això ho tinc, és que me'n recordo molt. I em va espantar una mica, però dic, bueno, no, seguim endavant. A casa, ma mare també ho va dubtar una mica més, el meu pare sempre em va donar molt suport, I val a dir que la carrera eren moltes més noies que nois. És veritat que ja en la meva generació, quan vam estudiar, ja hi havia moltes més noies que nois. Per tant, no és difícil fer-se lloc. El que sí que reivindiquem una mica les dones és que tenim molta més, sobretot en televisió, més pressió estètica i d'edat. Perquè a l'home se'l reconeix i se'l valora per la maduresa, l'experiència, i sempre veureu potser un home de 60 anys acompanyat al costat d'una noia de 30 o de 40, perquè la de 60 com ell ja és gran. Per tant, ser dona en el món de la televisió té aquest... una mica reivindiquem que l'edat també ha de donar un grau de valor, no?, en aquella periodista, que potser també n'hi ha, de moltes periodistes bones que han arribat als 60 i se'ls hi ha reconegut, però costa més, sobretot en molts canals ara que comencen, la noia joveneta i amb una estètica, amb una certa estètica doncs, més atractiva, i això ven més. I és una mica el que reivindiquem, que qualsevol persona hauria de poder, no?, que se li valori la seva feina, sigui dona, home o l'edat que tingui.
Per què vas escollir dins del periodisme l'economia com a tema principal?
Doncs mira, se'm va oferir, no el vaig triar, perquè jo estava treballant al 324, com us deia, de redactora de nits, vam fer un càsting de televisió i vaig quedar en bastant bon lloc, però allò va quedar allà en un calaix. I un dia em ve un jefe i em diu, mira, diu, hi ha un noi que està presentant ara les notícies de borsa que marxa i volen un reforç ara a l'estiu, una persona que el substitueixi. I jo, borsa? Jo no entenc ni idea què és la borsa. Conceptes bueno, com l'IBEX 35, el Dow Jones, les empreses que cotitzen, tot això em sonava, bueno, però vaig pensar, és una oportunitat de fer pantalla, perquè jo estava a darrere redactant i notícies sobre tot al Canal 324, i era una manera també com d'especialitzar-me, i vaig dir que sí. Em vaig formar una mica, i després del dia a dia allà vaig estar 4 anys, I després d'allà vaig passar a presentar les notícies al 324, 3 anys, i després, quan se'm va oferir la possibilitat de passar les notícies a alguna secció, com que ja havia vingut de la borsa i era un tema que ja m'havia format una mica i tenia experiència en temes econòmics, doncs vaig decidir que em quedava a la secció d'economia. També és veritat que és una secció bastant dura, difícil, que segurament quan agafeu un diari la part d'economia, jo era de les que la passava perquè deia esports i economia no m'interessen massa. Però bueno, m'he aconseguit especialitzar en temes que m'interessen, com el turisme, el sector aeri, vaig molt a l'aeroport a perseguir turistes, hotels, restaurants, comerç, consum, faig temes d'eficiència energètica, d'economia blava, per tant, bueno, m'he especialitzat en temes d'economia que m'hi sento còmode i que m'engresquen i que m'agraden.
Quins efectes trobes en treballar a aquesta professió?
Quins defectes? No t'entenc.
Sí, quins, com, què no t'agrada? Si tens alguna cosa que no t'agrada, quina és?
Els defectes. Val, a veure... De fet, bueno, l'estabilitat, potser la conciliació familiar i laboral amb el periodisme no és, no tens massa conciliació, perquè potser com els metges, no? Que han de fer guàrdies o altres treballadors d'altres sectors, que sempre hi ha d'haver algú allà, no? El dia 1 de gener hi ha notícies, el dia 25 de desembre hi ha notícies, per tant, tots els festius, tots els dies de l'any, llavors això t'obliga a estar doncs, en torns de matí, torns de tarda, torns de cap de setmana, de nit, festius, que ens hem de també compaginar. Per tant, bueno, aquesta conciliació. Al final, també, depèn del programa on estàs, aconsegueixes una mica d'estabilitat i conciliar, però potser és una mica algun defecte que tens o alguna dificultat o alguna de les problemàtiques. Bueno, d'altres, potser també la crítica. Jo he fet notícies i després, doncs, amb xarxes socials, ara, abans no passava, però ara estàs més abocat a la crítica. Fas una cosa pensant que, no, que t'ha quedat prou bé i que has entrevistat a totes les parts, però sempre hi ha alguna entitat o alguna persona que se sent al·ludida per alguna cosa i fa un tuit i d'allà aquell tuit hi ha comentaris i, bueno, i al final això no t'acaba agradant, és una mica a el que estem exposats, no? O a la crítica pues, física, de si, perquè ens critiquem bastant, no? Si has sortit d'una manera o d'una altra, o amb una roba o amb una altra, o amb un pentinat, perquè això a vegades som així, no? I has d'aprendre una mica que això doncs, tampoc t'acabi afectant. És veritat que quan la gent, hi ha molts influencers o youtubers que diuen ai, tot això jo visc una mica a part i tot això no m'afecta. Són persones, tot això sí que ens afecta, però al final és, bueno, doncs és un tema o ha estat un dia o un moment i passem pàgina i demà serà un altre i hi haurà nous temes i noves crítiques.
I el que més t'agrada?
I el que més m'agrada doncs, potser és això. Mireu, aquest matí he estat gravant una casa rural a la Garrotxa, d'un matrimoni que m'explicava que es van conèixer a Edimburg i van venir aquí buscant una casa rural per fer-hi un allotjament turístic i tal, perquè ara estic fent un reportatge sobre allotjaments que dinamitzen el territori a Catalunya, no? Fora de la massificació del turisme a Barcelona. Però demà he de fer un tema sobre els taps de les ampolles de plàstic. Sabeu que ara, per exemple, tenen un... Ara no es deslliguen els taps, sí, de les ampolles o de la llet, que ara han fet com un aro perquè quedi lligat. Pues, bueno, he d'anar a diferents empreses a veure per què aquesta normativa els hi està, com els hi està afectant. Divendres potser he d'anar a l'aeroport de Barcelona a gravar doncs, uns turistes que arriben o un hotel. Bueno, aquesta varietat, no? Conèixer llocs, conèixer molta gent i que no és gens rutinari, no? El que deia una mica que per això em va engrescar aquesta professió, que cada dia fas coses diferents i coneixes gent molt diferent i llavors a nivell personal doncs dic, hem d'anar un cap de setmana allà, que vaig anar un dia a treballar i allò ens va agradar molt i bueno, això, la varietat una miqueta de temes que portes.
Com descriuries la teva personalitat quan estàs treballant?
A veure, un periodista ha de ser bastant curiós, no? M'interessa això, m'interessa sempre tenir un ull posat al carrer, no? Sempre estàs veient... Això pot ser una notícia, això pot ser una notícia, no? Aquesta motivació, la curiositat per veure on pot haver-hi una notícia... bastant intrèpid. De vegades et toca anar a llocs o preguntar i ficar-te pel mig. Jo quan vaig entrar a periodisme, me'n recordo que quan estàvem a batxillerat vam anar un dia a la facultat a escoltar una xerrada d'aquestes sobre la carrera, i el primer que va dir un professor va ser, i va dir, si hi ha algun tímid, que surti de l'aula perquè no podrà ser periodista. I jo em considero bastant tímida, jo era bastant tímida. En aquell moment estava a la cadira pensant, què faig, m'aixeco o em quedo i escolto i què faré? I la feina segurament m'ha tret aquesta part de timidesa, no? Perquè, clar, posar-se davant d'un micro o una càmera o anar a entrevistar gent, no? Tenir una mica la cara, no? A vegades d'anar allà i dir, perdoneu, us he de preguntar, no? Doncs és una mica això, no? El caràcter aquest de ser intrèpid, de ser curiós, de ser constant també, no? Això, en la feina, rigorós, no ho sé, potser alguna cosa més que ara no se m'acut.
Alguna vegada has tingut algun problema per ser curiós en algun lloc?
Ai, ara no ho recordo, però per exemple recordo a Barcelona Televisió moments de manifestacions amb el càmera, fiquem-nos per aquí, anem a gravar aquesta gent que s'està manifestant, i després venir potser la policia i dir, doncs això no es podia gravar, m'heu gravat, ensenya'm la càmera, i ens va prendre la targeta o la cinta en aquell moment, no me'n recordo si era, ja ho gravàvem amb digital. Clar, el fet de vegades de ficar-te per algun lloc o dir, això està prohibit fer-ho, però vine, perquè és per aquí on trobarem la notícia, no? És per aquí on trobarem aquella persona, vigila, que per aquí no es pot passar. I ser una mica així és el que t'ha de motivar al final, sempre sense passar-se la llei, la legalitat i els permisos, però a vegades has de travessar una mica la frontera en dir, anem un moment aquí, que aquí trobarem aquella persona, encara que aquí no podem estar, no? I això sí que alguna vegada pues, tothom ho ha fet.
Recomanes la vida de periodista? Creus que seria més fàcil per a gent jove o també és una feina adequada per a la gent més gran? És estressant, com es comenta? Per què?
A veure, clar, hi ha moltes feines dins del periodisme. Jo potser ara us estic descrivint una part més de periodista, reporter, de carrer. Això sí que és estressant, perquè hi ha dies que treballes amb més temps per exemple, fer un rodatge i gravar-lo i editar la notícia o el reportatge, però hi ha dies que al matí passa una cosa a les 10, tu has d'anar-hi, tornar a la tele, documentar-te, escriure-ho, i allò surt el mateix dia. Llavors aquell dia és bastant estressant. Però hi ha altres feines. Hi ha gent que ara, per exemple, està treballant... Ara el tema digital està en auge, i llavors hi ha molts companys que estan a la redacció tota la jornada laboral i estan escrivint o penjant notícies, i és com més relaxant. O hi ha gent pues, més gran, que té altres càrrecs o està a documentació documentant totes les imatges que ens arriben a la redacció. Vull dir que hi ha feines més estressants i no tant. I jo us estic descrivint també, per exemple, el que és l'actualitat o les notícies diàries. Tu pots dir, jo treballo fent reportatges mensuals, per tant, amb un altre ritme, perquè faig trucades o treballo de producció. Vull dir que hi ha moltes feines, i segurament amb l'edat o el ritme del que busquis a nivell d'això que dèiem de ser més o menys intrèpid, et vas com recol·locant, no? Potser amb 60 anys dius, bueno, i això de sortir al carrer ara i estressar-me tant, potser ara em quedo més a la redacció i faig altres coses. O els moments dels directes, no? Pues potser la gent més jove... Pues té més ganes de fer directes, i quan ja ets més gran pues ja ets més expert per entrar en un plató i comentar pues, tota aquella experiència que tens, i no tant fer el directe més estressant, no? Vull dir que hi ha edats per tot i feines per tot.
Ens has dit que si no t'haguessis dedicat al periodisme voldries ser advocada. Per què?
No ho sé. Advocada... pues potser una mica també pel mateix, no? Per conèixer... casos de problemes de la gent, intentar ajudar-lo a resoldre'ls, em veia també així com amb judicis, No sé, potser sí, a vegades penso que potser sí que t'agrada més estar en merders i no feines tan tranquil·les. També la psicologia, la vaig posar també com a opció si no entrava a periodisme, la psicologia o el dret. Sobretot relacions amb la gent, és el que, o carreres una mica relacionades amb les relacions socials o amb tractar i amb conèixer gent.
Què pensava la teva família quan volies iniciar-te en aquest món? Bueno, ens has dit abans que la teva mare no t'apoyava tant, però el teu pare sí. Tenies germans?
Tenia una germana més petitona, que ha estudiat educació infantil, no, educació primària. Sí, a casa em van donar suport. Potser es va sorprendre més ma mare, potser per ser dona, i el meu pare va pensar que estudiï el que li agrada, que també és un consell que us dono i que sempre penso que li donaré al meu fill. Com que no sabem a què ens s'acabaran dedicant, perquè les feines segurament els nens que ara tenen 2 i 3 anys acabaran treballant amb alguna professió que ara no existeix i que segurament s'acabarà reformulant algun pla d'estudis, perquè tot canvia tant ara amb aquest món tan tecnològic. A casa em van recomanar que estudiés el que volia i el que m'agradava i després ja veuríem si acabava trobant feina. Bueno, jo els hi vaig dir, hi ha una ràdio també a castellà, puc interessar-me? Doncs mira, potser treballar al poble, al costat. També és veritat que quan els hi vaig dir, m'han ofert feina a Barcelona, doncs és com, bueno, hi hauràs d'anar a Barcelona amb el cotxe cada dia, cap aquí, cap allà, i torns de nit. I bueno, és una mica la preocupació com a pares, no? Però vull dir, sempre m'han donat bastant suport i m'he sentit recolzada a casa.
Què ha sigut el més difícil d'arribar fins on ets ara? Què ha estat el més complicat?
Potser això, l'esforç i la dedicació, no? De tenir 24, 25, 26 anys i veure el teu entorn que estan fent altres coses i tu estàs sacrificant-te amb horaris, no? Pues treballant, però bueno, tot això fa experiència, fa currículum i estava on realment volia estar, perquè també he viatjat, he sortit i he descansat i vull dir que al final, al principi, sentia, quan vaig acabar la carrera i vaig començar a treballar, sentia que estava fent el que m'agradava i era un regal perquè m'estaven pagant per fer allò i sentia com que era un regal, no? Ara potser ja penso, bueno, ara estic treballant i quan cobres a final de mes dius, bueno, ja és el que em mereixo, no? Ja és un sou. Però al principi pensava, que xulo, no? Això de fer de periodisme i a més m'estan pagant, vull dir, era per mi un xollo, no? Diguem-ne, però és veritat que havies de dedicar moltes hores, clar, i molt temps, i que no destinaves a altres coses, potser que l'edat, no, t'acompanyaven més. Però bueno, bé.
Quines sensacions sents quan tornes a aquesta ràdio?
Pues mira, la sensació l'he tingut ja just a baix a la porta, perquè és veritat que ara he viscut uns anys a Barcelona i ara he tornat i he passat alguna vegada amb cotxe o caminant, però no m'hi havia aturat de trucar el timbre i pensar, això era el que jo havia fet aquí molts anys, no? De venir cada dia. I quan entrava per aquí, veia, hi ha coses que no han canviat, d'altres sí que han canviat, i no, la curiositat per dir, ostres, jo aquí m'hi he passat moltes, moltes hores. Fins i tot me'n recordo el dia que vaig plegar i vaig plorar molt perquè els canvis, i també era, bueno, eren 24, 25 anys, també tot estàs més a flor de pell i això, i me'n recordo molt el dia que vaig marxar, que també vaig plorar molt. I tots els moments macos, no?, de seure aquí davant del micro, de les notícies, de com les preparàvem, els nervis, de com se'm tallava la veu al principi, o havia d'empassar la saliva perquè et posaves nerviosa... Bueno, era una manera també de... Era una escola. Per mi, sempre ho he dit, Ràdio Castellà va ser una escola. Els mitjans locals són una escola per qualsevol periodista. tots, sinó un 99% dels periodistes han passat per les seves teles o ràdios d'on viuen, perquè són escoles, et permeten experimentar, equivocar-te, provar moltes coses amb aquella llibertat i aquella tranquil·litat de que ningú vindrà a dir-te que ho has fet malament, no? Perquè tots estem aprenent, tots estem col·laborant, al final tots som també una petita família, no? De gent jove que comença i que està aprenent, que gira amb els estudis, i llavors és molt maco, molts bons records, la veritat.
Parlant de família, és difícil compaginar la vida professional amb la personal, sobretot ara que tens un fill petit. Què és el que costa més?
Us deia, doncs potser costa més quan un dissabte i un diumenge tot el dia te n'has d'anar a treballar, sabent que ell, doncs, no, de dilluns a divendres ja va a escola i tu podries estar amb ell, que no li pots dedicar tot aquest temps. També és veritat que en pandèmia ell no havia fet encara l'any i a mi em van plantejar treballar dissabte i diumenge, per tant, de dilluns a divendres vaig poder estar amb ell i durant bastants mesos el vaig poder gaudir. Vull dir que també és una professió que em va permetre fer això, perquè jo no vaig fer teletreball, jo vaig fer presencial tots els caps de setmana de pandèmia, però de dilluns a divendres vaig poder estar amb el meu fill. Per tant, acabes trobant moments, i sí que és veritat que treballes alguns festius i alguns caps de setmana, però per sort, com que no són tots, normalment treballo de dilluns a divendres, doncs puc compaginar la vida familiar i la vida personal, perquè tampoc hem d'oblidar que també, a part de periodista i de mare, també sóc la Cris, no? I la Cris amiga, que també necessita veure amigues, la Cris que vol fer esport, la Cris que vol seure i veure una sèrie, o vol llegir, o vol anar a fer alguna altra afició. Vull dir que al final acabes trobant temps.
Ja per finalitzar, coneixem la Cristina darrere les càmeres, però no tant a la de fora, la del dia a dia. Ens podries dir si fas alguna activitat que els telespectadors no sabem? I com ets? I què t'agrada fer fora de la feina?
Doncs mira, també és veritat que com a mare la vida ara també m'ha canviat bastant i ara el que faig i intento escapar-me és per fer una mica d'esport, perquè també mentalment, per la feina que tenim, també a vegades mentalment ho necessitem. Els estius m'agrada molt practicar windsurf i a l'hivern l'esquí, i durant l'any doncs vaig al gimnàs o els caps de setmana anem a fer una miqueta de muntanya i de bicicleta. M'agrada molt fer manualitats, ja les feia abans, pintant mandales, el que és la pintura, i manualitats fent bricolatge i coses per casa. I el que m'apassiona molt, que ho he fet molts anys, és viatjar. És una cosa que ara ho tinc una miqueta, després de pandèmia i ara el tenir el nen petit tot, hem aturat una mica, però he viatjat molt, tinc un mapa d'aquests del National Geographic amb ple de xinxetes, i en èpoques de la meva vida que he estat soltera o en parella, he viatjat molt sola, també això m'ha servit molt, perquè també és una part important el viure sola o el viatjar sola, penso que com a dona també ens serveix, estar per Sud-amèrica, per Estats Units, per Àsia, viatjant sola, no? Una mica perduda pel món, i els dies són molt llargs, però és una cosa que també sempre recomano a tothom. Hauria d'haver escrit alguna cosa sempre de totes les fotografies que he fet. La fotografia també m'apassiona molt i per això també suposo que he anat acompanyada amb el viatge, perquè sempre he anat, ara vaig amb mòbil, però abans sempre anava amb càmera gran i m'ha agradat molt el retrat. Llavors, abans ho penjava en xarxes socials, ara no tant, però he fet molta fotografia de retrat, sobretot a Àfrica, que també he viatjat bastant, perquè, bueno, suposo les fesomies diferents, o Àsia, els asiàtics són, i m'encanta fotografiar molt a la gent, i sempre penso, tots aquests viatges i de fotografia hauria de quedar amb alguna cosa, però bueno, ha quedat amb una mica amb el record.
Moltes gràcies, Cristina, per poder venir a Ràdio Castellà i donar-nos aquesta oportunitat de fer de periodistes en una estoneta.
Bé, gràcies també a la feina de les nostres professores i al Carlos Segui, presentador i tècnic a Ràdio Castellà, per assessorar-nos i ajudar-nos a l'hora de fer aquest programa i aquesta entrevista que tanta il·lusió ens feia.
Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres, escoltar la Cristina Herranz. Segur que heu après coses molt interessants del món del periodisme. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Adeu, fins una altra.
Adeu.
Molt bé, gràcies.